Són les 8:41, les 15:41 a la remissió. Avui tenim aquí amb nosaltres, a més aquí a l'estudi de Ràdio Illa, a l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Miquel Joan, per abordar doncs, diversos temes relacionats amb l'economia. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia, com va?
Molt bé. A veure, ens volies parlar avui, volies fer un aclariment primer, no?
Sí, sobre l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Dir que es va firmar, l'altre dia es va firmar a Uruguai, i és, que al final representa una zona de lliure comerç de 720 milions de persones. La Unió Europea en té 440, als Estats Units té 140. Bé, llavors parlaré en tram una miqueta perquè és tan pesat que ja em vaig far de parlar en tram.
Ja.
I dir que, a veure, que els pagesos i els ramaders es queixen molt d'aquest acord, però es queixen, a veure si vos entenem, es queixen perquè no es revisa, no es controla. Perquè, clar, és evident que quan els pagesos diuen hi ha un problema de competència deslleial, hi ha un problema de seguretat alimentària, hi ha un problema de sobirania alimentària si fa que s'abandonin els cultius, els conreus, per a les importacions de productes alimentaris del Mercosur. Això, és, en certa manera, és cert, però estic segur, no, i a més és efectiu, que així està signat. És a dir, s'ha afirmat que no poden fer servir determinats pesticides, etcètera, etcètera. Totes les regulacions, és a dir, les regulacions europees són molt més estrictes que les regulacions del Mercosur. I d'això com ho arreglam? Ho arreglam en controls. És a dir, fa falta que hi hagi controls a les mercaderies importades del Mercosur i analitzar si s'han fet servir pesticides que no són legals a la Unió Europea, etcètera, etcètera. Per tant, això, és a dir, el que demanen bàsicament els pagesos és que es controli, res
sí.
més. És a dir, al final perquè estic segur que en els acords està tot escrit, allò està escrit negre sobre blanc perfectament, que s'han de complir totes les regulacions de la Unió Europea. Però, clar, s'ha de controlar i per això es queixen els pagesos i els ramaders. De fet, es va firmar, ara s'ha de ratificar pel Parlament Europeu, també em pareix que l'han portat davant del Tribunal de la Unió Europea. És un procés llarg, però al final acabarà amb una zona de lliure comerç que jo crec que és futur.
Sí, és veritat. El que passa és que allò em genera una mica de conflicte, no? Perquè la Unió Europea, que té uns objectius de sostenibilitat, d'això, de sobirania alimentària, de comerç, es parla molt de proximitat, d'impulsar, no?, el camp i tot això, i després fa un acord que bé, el que fa és fomentar d'alguna manera que des d'aquí, des d'Europa, consumim molts de més de productes que venen de l'altra punta del món, i això molt sostenible no sembla.
Sí, però només està mirant una part de tot l'acord.
Yeah.
Llavors hi ha totes les exportacions, yeah, de tots els productes que exportam allà. És a dir, s'ha de mirar en general.
Sí, és veritat, només es veu una part.
De tot això, el que segur que no serà igual són les condicions laborals. No és el mateix, les condicions laborals de la Unió Europea,
clar,
les condicions laborals d'Argentina, Brasil,
exactament,
Uruguai i Paraguai. Okay. És a dir, això està clar que no es complirà, perquè és impossible, però tot l'altre s'hauria de poder complir i vigilar pel seu compliment. I, de fet, jo sempre he pensat que els acords de lliure comerç sempre són molt millors, que els avantatges són superiors en els inconvenients. Sempre, en tota mesura econòmica, hi ha guanyadors i perdedors. Si diu una altra cosa, es diu una mentida. El que passa és que hem de veure si el que guanyem és superior al que perdem. Llavors, en termes nets, sortim guanyant.
Dius aquesta frase. El problema és quan sempre guanyen els mateixos, Miquel?
Sí, passa com amb una torrada. Sempre cau, sempre cau del mateix cantó.
Exacte,
pareix,
exacte.
Pareix mentida. Sí.
A veure, continuem, si vols.
Bé, d'entrada no vull dir res més perquè em vaig fartíssim. Ara, de fet, ara he tornat a recular una altra vegada i ha arribat un acord per no invadir Groenlàndia. Mare santa, sí, Groenlàndia és d'un país aliat. És que és mentida que hàgim d'explicar això.
Ja.
I evidentment, aquells arancels que va dir que en els que havien enviat tropes, diu tropes, a Groenlàndia. Em veig que el país que n'hi va enviar, n'hi va enviar 13 soldats.
13 persones.
13 persones. És a dir, increïble. Bueno, ja ha donat una marxa endarrere una vegada més. I avui vull parlar una mica de futur. I vull parlar de l'euro digital.
D'acord.
Això d'aquí és una manera de... una forma electrònica d'efectiu. Clar, a veure, avui en dia el que més... possiblement, el que darrerament a la Unió Europea, el que més ha impactat ha estat el Bizum.
Sí, sí, totalment.
El Bizum, això de les transferències instantànies entre la gent a través del telèfon, ha estat una revolució. Però jo crec que un altre element, una altra revolució, en certa manera, pot ser l'euro digital. Perquè és una forma electrònica d'efectiu per un món digitalitzat. És a dir, m'explicaré.
Sí.
Tothom està clar que l'efectiu va a la baixa. Sobretot els joves, no portau ni un duro.
Ja.
És a dir, no portau sous, tot ho pagau amb targeta, amb su mòbil, amb Bizum, i ja està. I llavors, per tant, el comerç electrònic i els pagaments digitals estan a l'alça. És a dir, què és l'euro digital? L'euro digital és un complement dels bitllets i monedes. És a dir, és un efectiu. És com l'efectiu.
Em costa d'imaginar això.
Sí, és mal d'imaginar, però intentaré explicar-me. És com l'efectiu. Evidentment, és àmpliament accessible, fàcil d'utilitzar i gratuït, i sense cap risc.
Sí.
I és molt important. Per això jo és que avui estic bastant europeista, perquè em vaig dels Estats Units...
No.
Fins al monyo.
Ah, no, pensava que t'anaves de viatge als Estats Units.
No.
Ah,
d'acord. És a dir, es tracta de fomentar l'autonomia estratègica i la sobirania monetària de la zona euro. També val a dir que quan es va fer l'euro,
sí,
tots els estudis en contra de l'euro, oh, casualitat, eren dels Estats Units.
Ah.
Perquè no els hi va agradar mica que els hi fessin la competència a el que era el dòlar. El fet és que es tracta de intentar fer... Avui en dia tenim molts de proveïdors no europeus. Per exemple, quan pagàvem amb Visa,
sí,
Visa, Mastercard, American Express, Diners...
D'acord.
Totes aquestes empreses, Diners Club, totes aquestes empreses són nord-americanes.
Ah, no ho sabia.
Per tant, nosaltres, quan fem tots aquests pagaments, fem servir empreses nord-americanes.
Mm.
I tot el que hem de fer és... no fer-la servir i augmentar així la nostra autonomia, la nostra independència com a europeus.
Molt bé.
I d'aquesta manera es tracta de fer servir l'euro digital, que d'aquesta manera reduïm la dependència europea dels proveïdors de pagaments privats no europeus, que són nord-americans la majoria, i el seu disseny proporciona un nivell de privacitat superior. Però quan parlem d'euro digital, pareix com si tot hagués de ser online.
Sí, és que...
El gran avantatge de l'euro digital és que hi ha dos modes. Mode online i mode offline.
Uh-huh.
El mode offline és un pagament allà on només... És a dir, manté la privacitat que tens efectiu.
Però tu, és que jo, quan dius euro digital, jo ara només tinc una referència, i és el meu compte corrent amb els meus diners a un banc europeu, ara què faig? On és l'euro digital?
Has de fer un moneder.
Un moneder?
Un moneder.
Jo me'ls poso a un altre lloc, no?
Exacte.
Que és el meu moneder d'efectiu digital.
Exacte, com una cartereta. Tens la teva cartereta. I llavors el que agafes, això sí, ho has de lligar a una compte.
Clar, com sempre.
Bueno, clar, és que això...
Sí, no, home, si és digital no queda altra.
Però, i una vegada que tens aquest moneder, sí, aquest moneder pot operar online i offline.
Perfecte.
I els pagaments offline mantenen l'anonimat.
Sí.
Amb això m'agrada molt, perquè hi ha que mantenir l'anonimat i hi ha que mantenir la confidencialitat de les teves transaccions.
Tu t'ho creus?
És possible.
Jo no m'ho crec, això de que és realment anònim. Segur que si després... Ja ara vull pensar malament, d'acord? Però, o sigui, ja posar-nos en el tema, diguem, a veure... Si has fet un delicte, imagina't amb aquestos... Imagina't que tu has comès un delicte greu.
Sí.
Vols dir que no poden, en aquest efectiu digital, si un jutge ho demana, per exemple, rastrejar on ho has Envia?
Però jo no veig, no veig ara aquesta...
Ja sé que... Aquesta, ja, ja, ja.
Aquesta dèria en seguir, en ser tan privacitat... Quan? Quan?
Ja, ja.
Tothom va en su mòbil.
Ja.
En su mòbil et delata, t'escanta, et diu tot el que tu fas.
Jo només dic que no
saben,
m'ho crec.
Saben perfectament quants de minuts estàs assigut a sa tassa d'esbàter.
Totalment.
És a dir, saben quantes vegades hi vas, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
És a dir, si vols matar un, per favor, no t'emportis el mòbil. És a dir, i ara tenim una dèria en què poden saber a veure què controlam.
Ja.
La idea de ser-ho digital és una idea molt interessant, sobretot pel tema de la sobirania europea.
Sí.
És a dir, per deixar de dependre d'altres entitats. A més, seria gratuït, perquè vull recordar que quan paguem amb Visa i amb Mastercard, etcètera, amb les targetes de crèdit, allí hi ha unes comissions... En les comissions,
sí,
que normalment paga el comerç.
Sí.
És a dir, d'aquesta manera no hi hauria aquestes comissions.
Sí, una altra pregunta que tinc és, si no pagues amb targeta, jo vaig a un establiment i vull pagar amb els meus euros digitals que tinc a la meva petita, al meu moneder digital, i com faig el pagament? Amb el mòbil?
Sí, amb una aplicació.
Amb una aplicació?
Sí, sí, igual. És a dir, al final, de fet, però, estava en una fase d'investigació de 2 anys, de 1 de novembre del 23 a 1 de novembre del 25. I, per tant, a finals del 2025, el Consell de Govern del Banc Central Europeu havia de decidir què farà. I ja ha passat el novembre del 2025 i encara no s'ha decidit res. Per tant, seria interessant avançar amb aquest element i anar cap a el que és l'euro digital, perquè seria bastant, bastant interessant.
Doncs sí, està, la veritat que està interessant. O sigui, tot el que sigui diversificar, no, les maneres i possibilitats és segurament positiu.
És evident, evident.
I tu pots passar d'un moneder... O sigui, perdona, és que ara em sorgeixen preguntes. Tu tens el teu moneder digital i tu parlaves del Bizum. Imagina't que jo amb el meu efectiu digital no vull pagar a un establiment. Li vull donar a la meva amiga perquè, jo què sé, li dec 5 euros. Es pot fer?
Sí. Pots fer servir... És a dir, perquè vegem cap a on van les finances, que més cada vegada són més transferències immediates,
sí,
a través de Bizum, a través del futur euro digital i tot això d'aquí, el problema és la bretxa digital.
Ja.
Que aquí, això d'aquí, encara que intenti ser inclusiu,
ja,
molta gent, sobretot... Bé, Albert, perquè també hi ha molta gent major, està anant a internet i fa servir les noves tecnologies molt més de com us pensam. És a dir, hi ha un estigma, com que la gent major, això d'internet no s'entera, no sap... No, i per contra dius, és que els joves tal i qual. Els joves tampoc no estan tan informats digitalment com pareix. De fet, moltes vegades, jo ho veig cada vegada, cada dia, et demanen, això, aquesta informació on està? Doncs mira, aquesta informació està a la pàgina web. Agafa i vés a la pàgina web i allà ho trobaràs.
No, el que passa és que els joves, jo crec... I no vull parlar malament dels joves perquè m'agraden molt, però el que vull dir és que molta gent, el que passa, jo crec que els joves tenim ara mateix el sobreestímul que hi ha a les xarxes socials, tenim poca capacitat d'atenció. Per tant, jo crec que moltes vegades ens fa com una mica de peresa, ens fa una mica de pal. Nosaltres sabem que podem trobar la solució, però a vegades és millor, més fàcil que t'ho faci un altre que fer-ho tu, saps?
Sí, és molt més fàcil demanar informació, enviar un correu electrònic, escolta, això com va? I, ben, escolta,
Exactament. I
espavila't una mica i busques les fonts d'informació allà on estan, que això d'aquí
sí,
jo ho veig cada dia. Per tant,
ja, t'entenc com a professor.
Moltes vegades els dic, a veure, això d'aquí com va? Ves a la pàgina web,
clar,
només faltaria.
Ja, bueno.
Llavors, una altra cosa que volia parlar una mica és si... Bé, record que Cibex 35 està màxims.
A tope, eh?
A tope, sí, a tope. Més que mai.
Més
per tant,
mai.
Això ja es pot dir així. Per tant, ara no és moment de comprar. És a dir, ara en tot cas el que és moment és de vendre.
De vendre accions.
Les accions que tingues de Cibex. De Cibex
sí.
35, de Cibex Bursàtil, si tens estalvis, si el tens amb accions, ara és moment de vendre. No de comprar.
De
claríssim.
Vendre.
Claríssim. Evidentment, si no tens, no vendràs res, perquè no tens.
Ja.
La putada de vendre és que només pots fer una vegada. Una vegada que has venut, ja no pots tornar a vendre.
Bueno, si en tens molt...
Bé, si ho has venut, però si ho has venut tot, ja ho has venut tot.
Ja.
I clar, i la pregunta és, això que està passant en la borsa, tothom es pregunta, perquè els valors que més pugen són els que estan lligats a la intel·ligència artificial. I llavors la pregunta és, Hi ha una bombolla especulativa de intel·ligència artificial?
Ja. Yeah.
Resposta. Ni idea.
Ni idea.
No ho sé.
Ja. Yeah.
No ho sé. Hi ha signes clars de sobrevaloració i d'inversió especulativa. Per això es parla tant de si hi ha una bombolla especulativa. Però també s'ha de dir que no és una bombolla com, per exemple, allò de les tulipes, que vam veure l'altre dia de segles 16 i 17, de les cabesses d'estolipans i tot això d'aquí, no? Perquè hi ha un valor. Molta d'aquesta tecnologia d'intel·ligència artificial està integrada en negocis rendibles.
Clar.
I amb impactes a l'economia real.
Clar.
Clar, és un tema d'expectatives. Has de dir, a veure, si els riscos són reals, si les expectatives de creixement no s'ajusten a la realitat. Però això no ho sabem. Perquè això és mirar endavant i com ja saps, jo no som bruixot i no sé endavant què passarà.
Però té una mica de pinta, no? De que això tirarà endavant bé, lo de la intel·ligència artificial, perquè jo, no sé, veig que tothom la fa servir.
Sí, sí, sí. Sí.
També
sí,
per estudis científics, en àmbits molt
diversos. No, nosaltres ja l'estan fent servir. És a dir, nosaltres a nivell de, quan parlem a nivell educatiu a la universitat, en els estudiants, i els deia, mireu, hi ha tants de chatbots i bàsicament parlem de 6 chatbots, que és el ChatGPT que el coneix tot Déu, llavors hi ha Claude, llavors també hi ha Gemini, o Gemini, que li diuen en anglès, de Google. De fet, és Gemini de Google, tots els que tenen un domini universitari els regalen un any des nivell pro. És a dir, perquè vegis que la penetració
està
que està tenint...
Super, super normalitzat.
Exacte. I el que hem de fer és fer-la servir. I què passarà? Pues és que no en tinc ni idea.
Sabem.
És a dir, els experts estan dividits i no saben si hi haurà un esclat de la bombolla, però pel que s'està veient, tothom està invertint bastant i crec que de moment no. Però no ho sé, repeteix, no ho sé perquè endavant no hi sé. També volia parlar del fet de que el Regne Unit...
Un minutet, eh?
Sí, tornarà a unir-se al programa d'Erasmus a partir del 2027. Bé, això és una constatació de que el Brexit ha estat un fiasco.
Totalment.
Però bueno, ei, van decidir ells i s'apanyaran, cap problema. Allà també estan bé, allà a les seues illes, allà aïllades, ja va bé. I dir-ho que des del dia 23 de juny del 2016 fins al dia d'avui, perquè veus que el Brexit va ser el dia del referèndum del Brexit, ha estat un fracàs, és que hi ha hagut 6 primers ministres diferents en el Regne Unit. Això és una constatació de que es van equivocar. Però, ei, cada un decideix el que decideix i cada un s'equivoca i, per tant...
Aniran tornant a Europa com per seccions, eh? Primer amb l'Erasmus, després
sí,
amb no sé què...
Poquet a poquet.
I després... Ah, mira, no, ja estic aquí.
Darrere, exacte.
Doncs, Miquel Joan, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest comentari d'actualitat. Que tinguis molt bon dia.
Igualment.